Xalocada. Episodi fort de vent de xaloc, és a dir, un flux d'aire procedent del sud-est, sovint càlid i humit, que pot durar unes hores o diversos dies. A la Mediterrània, una xalocada acostuma a implicar cel enterbolit i, segons el context, núvols baixos o precipitacions, perquè arrossega humitat marina cap a terra. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem a l'Hisenda Roca. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Quin plaer.
I amb l'Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'Òscar,
l'Òscar. Avui has deixat molta cinta de cua.
Hola, Òscar.
Digues?
Has deixat molta sintonia de cua, que no ho sols fer.
30 segons.
Que us heu quedat curts de tema.
No, perquè pensava... Mira, hi ha un moment que tens una dicotomia. Si fas una altra pregunta als tertulians...
A mi em passa a vegades, penses. Ara m'aniria molt bé una pregunta.
Clar, però... No, jo no, al contrari. He pensat, si ara faig una pregunta, jo no tenia de preguntes, però llavors em passo i els haig de tallar. I llavors he pensat, bueno, deixo 30 segons. I ja veig que no t'agrada.
No, sí, m'ha sobtat.
Cap problema, la pròxima vegada em passaré. Ara, no vull queixar llavors de... Oh, un dia, és que acabes molt enganxat o deixes la publi pel final. No, escolta'm, ja ho faré. No pensaré en tu, a partir d'ara.
Bum.
Carai, tu,
ha començat amb un punyal Garriga i ha acabat amb un bum.
No, quin geni, el president d'informatius.
El president, sí.
Des que t'hem augmentat el càrrec, noi.
Ha vingut avui, per cert, la Lloberes, demanant que per què no fèiem més i oferint-se per fer-ho un altre cop, de tornar a entrar i fer invasió de camp, allò que fa.
Ah, però ja sabrà què fa.
No, però és que no li hem d'obrir la porta, perquè ja saps que si entra després no surt. No, és perillosa, sí.
Se't colarà el dia menys pensat.
Per això, i a tu també.
No, a mi ja ho farà avui. No, mira, ja t'ho avanço. Mira. Aquesta tarda, Carme Lloberes.
Molt bé.
És divendres. 16 de gener i ja estem pendents de tot això. De qui la fa, la paga.
El govern espanyol investiga els grans portals immobiliaris per anuncis il·legals de pisos. El Ministeri de Consum adverteix que perseguirà els anuncis que no informin correctament del topall de preus, en el cas dels grans tenidors, o del preu del contracte anterior, en el cas dels particulars. Al Catalunya Migdia ens hem posat en contacte amb diferents d'aquests portals que llancen pilotes fora, descarreguen la responsabilitat en els anunciants, i al final un d'ells, pisos.com, ens ha reconegut que a qui vol anunciar un pis en la seva plataforma li donen l'opció de donar tota aquesta informació, però pel que sigui no acaben comprovant si es posa tota la informació o no.
Vaja. Més places per aprendre català.
Se n'han creat 8.750 aquest curs, després que l'any passat milers de persones van quedar en llista d'espera. Unes llistes que encara no s'han eixugat del tot, sobretot a les zones més poblades, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, hi ha punts del país on part de l'oferta ha quedat vacant.
I els pantans desembassen per fer lloc a la pluja que ha de venir.
Sí, és un canvi radical dels embassaments respecte a de no fa tant de temps. I això ens fa avui veure com es fa circular aigua riu avall a les conques internes davant la llevantada que ha de començar aquesta nit i també tenint en compte les reserves de neu que hi ha a les muntanyes, que ara mateix és molta.
I als esports, aquesta nit tenim duel català.
A partir de les 9, Espanyol-Girona, primer partit de la 20a jornada de Lliga en directe en un especial Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un quart d'hora abans, a 9:15, clàssic de l'Eurolliga de bàsquet, Madrid-Barça, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
D'aquí una estona vindran el Sergi Andreu, l'Eduard Solà i la Lloberes, i així ja fem la prèvia, què et sembla?
Sí, tu parlaràs poc, perquè en tots tres són de verb fàcil.
Els hi hem dedicat 5 minuts total. Creus que serà...
Impossible. No, s'allargaran més.
Doncs ja envairem el butlletí de les 5.
Hauràs de tallar.
Ah, d'acord. Òscar, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
A l'Hisenda Roca. Ara farem un exercici de...
Veig la Lloberes fent gestos fora, Ha sentit l'Òscar i a tu, mira, no para de fer gestos.
No, Lloberes, sisplau, és un tema seriós. 5 minuts, tindràs 5 minuts. 5 minuts tindràs. No em facis gestos. Ara farem un exercici de situar-nos.
Ja va.
Ens imaginem observant el port de Barcelona.
Sí.
Vaixells entrant i sortint de forma continuada.
Lentament. Que ho dius com si entressin i sortissin, que fossin allò... Va.
Però algun potser porta droga provinent de Mèxic?
Ah.
Ara les Borges Blanques. Passegem per paratges molt bonics.
Molt, molt.
Però potser alguna d'aquestes masies que voregem té una plantació gairebé industrial de marihuana?
Podria ser, no ho sabem.
L'Hospitalet de Llobregat. Busquem pis. Podria ser que l'apartament que acabem de veure hi hagi viscut segrestada una dona per uns narcos?
Perdona, quin mal rotllo.
Doncs tot això està passant al nostre país. Capos de la droga de tot el món que s'han instal·lat a casa nostra. Tenim mar, punts d'entrada i sortida, terrenys, clima i porta d'accés a Europa, amb un eix que vertebra l'autopista AP7, la que molts coneixen com ja la narcopista.
AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
Està arribant a Sabadell.
AP7, la narcopista, és el nou podcast de Catalunya Ràdio que a partir de dilluns a les 6 del matí podreu escoltar a la plataforma 3CAT. 10 capítols de mitja hora que presenta l'Anna Ponsí, periodista, directora d'investigació de la productora True Crime Factory. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Bona tarda, estimada.
Ara coneixerem més detalls d'aquest podcast. Jo dic pastor també, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Perquè això ens situa a col·locar a Barcelona, a Catalunya, no sé si dir la crem del narcotràfic mundial.
Malauradament, sí.
És a dir, som ara un punt de, no sé si dir, del top 10 de llocs on hi ha més concentració d'activitat en tots els seus sentits.
Sí, i a més, en els últims anys hi ha hagut un canvi bastant important i molt rellevant, i és que hem passat de ser porta d'entrada, per on passava la droga per anar cap al nord d'Europa o per distribuir-se a les illes i altres punts de l'estat espanyol, a ser també país productor de droga, en aquest cas de marihuana, amb el que això representa, tant amb el que significa d'atraure organitzacions criminals amb un crisol de cultures que no us podeu ni imaginar, juntament amb el que representa també en violència, com sabeu, els informatius d'aquesta casa heu parlat mil vegades de casos de narcosalts, de l'ús de la violència entre bandes organitzades per robar-se la droga o per revenges relacionades amb el narcotràfic. És a dir, que porta associada a aquesta connotació i a aquests problemes, realment.
Home, jo que no sabria, si em dius ara, on vas a comprar Maria, cocaïna, no sabria on
home,
anar.
Home, potser segons a qui preguntes,
no.
Sí que ho sap, eh?
Bé,
jo tampoc.
Jo dic que a mi no, seria una pardilla, no sé, una fleuma, perquè no tinc ni idea d'on... hola, no? I hi ha gent que em diria, home, sí, has d'anar... No tinc ni idea. En canvi, sí que conec un mas a la comarca de la Selva, que ja el conec i ja l'he vist, mentre estava en acció amb la llum tot el dia, 24 hores encès, que tenien Maria i que van acabar, ara ho tenen llogat, perquè estava al costat del mas d'una amiga. I em deien, aquí, vaja, aquí hi ha de tot.
Ho han desmantellat?
Sí, ho van desmantellar finalment. O sigui, van tirar 10 anys, eh?
Però tot això, tota aquesta realitat que ens dius és nova, tota aquesta producció, això fa que ara hi hagi més consum també a Catalunya? O no necessàriament?
No té per què. És a dir, les dades estadístiques ara mateix de salut no les tinc presents, però sí que et puc dir que l'increment d'activitat...
O és més fàcil l'accés a la droga, diguem, a nivell de consumidor, ara, amb tota aquesta activitat, o són mons paral·lels?
Jo crec que són mons paral·lels. El que vol consumir, malgrat que l'Isenda deia, jo no sabria on trobar-ne...
No ho sabria.
Però si busques...
Però és fàcil, és a dir, és malauradament fàcil, perquè hem de recordar que tot això, doncs, al final va acompanyat de gent que té greus addiccions, que la droga és una de les addiccions més greus que hi ha, evidentment, per la salut, però també per l'entorn, que també genera violència, que també genera delinqüència, ho sabem, persones que tenen dificultats per tenir diners per comprar aquesta droga.
I ruïna per les famílies, que acaben revenent la tele i robant a la pròpia família.
Absolut desastre. És a dir, és evident que el lloc on hi ha més tràfic de drogues probablement hi haurà més consum, perquè al final és la llei de l'oferta i la demanda, és el de sempre. No hi hauria traficants, no hi hauria droga, si no hi hagués gent que consumís, i al final arribem sempre al mateix carrer, no?
En tot cas, el podcast no va tant del consum que es pugui fer a Catalunya i de les addiccions, sinó de l'escala industrial que està començant a convertir-se a Catalunya, no? De producció, distribució i moviment. Hem agafat alguns dels capítols, per exemple, el capítol 2, vinculat al port de Barcelona, hi ha un carregament de 18.000 llaunes de pinya Dóna'ns una mica de detalls de què
sí,
vol dir això.
Sí, això, mira, és allò que dius. Et pots dedicar, com en el cas que expliquem, que és el segon capítol del podcast, que es diu El Transitari, i és una història real absolutament, perquè hem parlat amb el protagonista que malauradament es va trobar amb aquest problema, i és un home que té una empresa que es dedica a fer de transitari. Un transitari és el que posa en comú dues empreses que volen transportar una mercaderia. I, bàsicament, li posa la part logística de posar-li un transportista, sigui per mar, sigui per carretera, sigui per aire. Què es va trobar? Que aquest individu, aquest senyor, va haver una colla de persones que li van demanar, i després es va saber que era un càrtel mexicà, que havia d'importar una sèrie de llaunes amb pinya natural tallada, i li van demanar, entre cometes, el favor que ho posés al seu nom per poder-ho desencallar del port de Gènova i per poder-ho portar fins a Barcelona i posar-ho a la venda aquí. Llavors ell, amb tota la bona fe i com estava acostumat a fer gestions logístiques, importa aquestes pinyes i, com escoltareu en el podcast, s'endú una enorme sorpresa un dia que obre una d'aquestes llaunes i a dins podríem dir que no hi havia pinya.
Al capítol 2 hi ha la pinya, al capítol 8 i 9, per exemple, hi ha un narcopís del Vendrell que ens connecta amb una xarxa de traficants d'heroïna que passa per Ucraïna i l'Afganistan. És a dir, que això, obrim aquí el ventall mundial.
Clar, aquesta per mi és la gran història que ho explicaria tot. És a dir, comencem amb un pis petit del Vendrell que es dedica a vendre heroïna, que dia sí dia també 40-60 persones passen per allà, toquen el timbre i s'emporten la seva micra d'heroïna, que es venen micres perquè és molt addictiva i és molt perillosa. I això, a mesura que la investigació avança, ens acaba entroncant i arribem fins al Pakistan, Afganistan, on sabeu doncs, que hi ha grans plantacions d'opi i on es produeix l'heroïna, que després arriba aquí via Ucraïna, via Turquia, fins a una nau de Cubelles.
Hi ha molts capítols, és a dir, hi ha molta diversitat en tots els capítols. Hi ha un nom que ens ha cridat molt l'atenció, Canavaggio.
Jacques Canavaggio.
Jacques Canavaggio.
Jacques Canavaggio va ser una persona als anys finals dels 80, principis del 90, que va estar molt a la palestra informativa, perquè es parlava molt d'ell. És un home que la seva família i ell tenien una pizzeria al port de l'Escala, a l'Alt Empordà, a la Costa Brava. Va rebre dues explosions de bomba i això va ser el desencadenant que la policia comencés a desllorigar una sèrie de negocis que ell portava i, entre altres, el que feia era grans desembarcaments de xix provinent del Líban i acabaven a Tossa de mar. Com que era un lloc on possiblement era fàcil que s'acabés doncs, descobrint que allà hi havia tràfic de drogues, ell va construir de forma absolutament inèdita en aquell moment i que encara ara se'n parla, d'una sèrie de túnels sota les roques perquè aquest desembarcament pogués ser més fàcil per després extreure-la. Perquè el més complicat...
Sota les roques a la platja estàs parlant,
sí,
o sigui, a la costa.
Sí, a la Cala Morisca.
Uau.
Llavors, és molt interessant perquè tenim la jutgessa que va estar allà doncs, investigant tot això. En aquest carregament, a més es van descobrir uns Kalashnikov. Ja en aquella època doncs, hi havia aquest tràfic d'armes semiautomàtiques. I, a més, aquesta droga es va trobar emmagatzemada, atenció, en una mena de dipòsits, pous, en una granja de porcs senglars, ara que són tan... parlem tant de porcs senglars. Doncs una granja de porcs senglars de gent de tota la vida del país que feien negocis amb aquest Canavaggio i amb tota aquesta xarxa de narcotràfic que ell tenia muntada.
El podcast no només parla d'Anna Ponsí, que és la nostra guia, sinó que hi ha molts testimonis, alguns que, per exemple, ens parlen d'aquest personatge.
El panelista Carles Monguilot va ser el seu advocat durant aquells anys.
Jordi Pascual era un home extraordinàriament educat, era molt amable, tenia una vida, jo diria, aparentment normal, es dedicava als seus negocis, activitats relacionades amb una indústria, diria jo, pionera, que era una granja de porcs senglars.
Era un professional del contrabando, empezó con botones, siguió con tabaco, cargaba en Galicia, siempre en Galicia, distribuía pues, en País Vasco, Navarra, Catalunya...
És a dir, que aquí hi ha una mica de tot, personatges de totes bandes. Hem agafat un altre exemple, per exemple, el capítol 3, on ens expliques el cas dur que ens porta a les Borges Blanques amb l'assassinat de Pol Cugat, un vigilant d'una plantació il·legal de marihuana. Escoltem un fragment.
Que es posin al meu lloc, que es posin com a pare. De cop i volta tens el teu fill, de cop i volta no el tens i a sobre no et volen dir. Jo penso que això no és de persones. Això és inhumà, completament inhumà. I tan culpable és el que calla, el que sap, el que va ajudar o el que
aquesta
el va
és la mare d'aquesta víctima.
Sí, és la Carme, que ens explica en primera persona el xoc de saber que el seu fill havia estat assassinat, el xoc de quan van anar a la comissaria a denunciar la desaparició del seu fill i el primer que els hi pregunten és el teu fill estava amb trapitxeos i ells es van sentir bastant maltractats en aquell moment. Com després ells han intentat trobar el cos del seu fill i no hi ha hagut manera i és impossible tancar mai el dol si tu no trobes el teu fill.
Perquè el cos va desaparèixer.
El cos va desaparèixer. Jo recordo que va ser notícia perquè hi va haver uns individus que formaven part d'aquesta organització que van anar a comissaria i van dir, ens hem anat allà al Mas, teníem una plantació, com si fos poca cosa, i ens hem trobat una persona assassinada i venim a dir-ho. I clar, els Mossos van corrent cap a aquest Mas de les Borges Blanques i quan hi arriben no hi havia el cos.
Però havien vist que estava mort,
que era
mort.
Havien vist que era mort, sí. A més, hi havia una gran quantitat de sang i la família ja té coll avall que el seu fill és mort, però, clar, necessiten trobar-lo.
No el llavors, poden enterrar, no poden veure.
El que escoltàvem ara era la Carme de manera dient, tingueu una mica d'humanitat, digueu-nos on és, vosaltres ho sabeu. L'últim senyal del telèfon se circumscriu en aquest cas a Castelldans. Hi va haver, doncs, aquesta ruta amb cotxe i tot apunta que el van deixar a la zona de Castelldans i hi ha hagut recerques i se l'ha intentat buscar, però de moment no ha aparegut.
I un últim petit exemple que va molt vinculat a aquesta música. Capítol 10, Mozart, que recull el testimoni d'una mula, un transportista de droga en aquesta narcopista, l'AP7.
Molt recomanable, no perquè l'haguem fet nosaltres, però us recomanem moltíssim que escolteu aquest desè capítol, és a dir, arribeu fins al final, si podeu, perquè val molt la pena. Ah, hauràs d'escoltar el podcast.
Oh,
no t'ho donarem tot fet.
No, jo no deia un spoiler,
no,
però
no.
Què passava? Que ho passaven d'allò del cello, del bar? No sé, clar.
Capítol 10. Capítol 10. Hauràs d'arribar al capítol 10. I més, no facis trampa, eh? Has de fer primer l'1, el 2, fins a arribar al 10.
Aquest traficant... només diré una cosa. Fa tota l'AP7 amb un cotxe i porta cocaïna, haixix, i ens explica realment les interioritats d'un traficant que fa aquests 1000 i pico quilòmetres que hi ha des del sud fins a la Jonquera. I atenció, perquè diu que els Mossos són unos caramelitos.
Unos caramelitos. Doncs bé, això ho descobrirem. Clar, ara parlaves de la violència, de la descarnada violència fins i tot. La perillositat d'una màfia depèn de quin tipus de droga tracta o és igual?
És igual. La qüestió és que... Abans us parlava de la marihuana, perquè realment hem vist en els últims anys
pensava,
que s'han armat.
Els de la cocaïna són més perillosos que els de la marihuana i els de l'heroïna
són més perillosos que els de la cocaïna.
No hi ha una escala de violència.
No hi ha una escala, però és veritat que hi ha determinades organitzacions que fan servir la violència com una forma d'intimidació, que fan servir la violència també quan tu perds la droga o perquè te la roba una altra organització o perquè la policia la confisca, i el càstig és que tu has de morir o com a mínim la teva família ha de patir algun mal. Llavors, això ja va, és intrínsec amb l'organització criminal, i és veritat que hi ha determinats països on la violència s'exerceix de forma quotidiana.
Jo volia reblar el clau amb un altre, repreguntar, és a dir, d'acord, però hi té a veure amb nacionalitats? Vull dir, els que són paramilitars o militars al seu país i han dit, bueno, estem acostumats a... I els que no, i els que venen d'una família simplement que ha fet allò...
En el cas de la marihuana hi ha dues qüestions. Una, la por que t'ho robin uns altres, una altra banda, i per tant s'armen cada vegada més, i aquestes armes les pot utilitzar qualsevol, de qualsevol nacionalitat. És una qüestió de defensa que al mateix temps és un atac i que acaba amb crims. Ho hem vist, a Catalunya hi ha hagut crims relacionats amb narcoassalts. I per altra banda, hi ha la qüestió també de protegir aquesta droga, però també exercir la violència contra els teus propis de l'organització, si fan el que no han de fer, o surten de la banda, o potser van a la policia i parlen de tu, és a dir,
els
vendetes. I sí que és veritat que hi ha països, com els de Llatinoamèrica, i no se li escapa a ningú, Colòmbia, Mèxic, Equador, que actualment és un narcoestat.
Parles de grups com les Mares i tot això,
doncs,
no?
Que venen d'aquests països i que exerceixen la violència, que quan la policia sap que ha de tractar amb aquests individus, sap que van armats d'entrada, però també tenim nacionals espanyols que van fortament armats.
Ah, sí, eh?
Quina droga mou més diners a Catalunya ara mateix?
Mira...
Es pot quantificar, això?
Jo us diria que, i segons fons policials, actualment al món no hi ha hagut mai tanta cocaïna. Entre altres coses, perquè hi ha països com, per exemple, Perú, o, per exemple, Colòmbia, que han augmentat un 35% les seves hectàrees de coca al natural, i això, al final, es transforma en droga. Hi ha una altra qüestió que explica molt bé aquesta qüestió que deies tu de la qüestió econòmica, i és que actualment el preu, un quilo de cocaïna, les organitzacions entre elles les estan venent a uns 18.000, 20.000 euros. Quan fa 5 anys es venia entre 30 i 35.000 euros.
O sigui, ha baixat el preu del quilo.
Ha baixat el preu, però atenció, perquè això va afegir una altra qüestió. Un gram de cocaïna, els consumidors paguen 60 euros. Fa 20 anys, o quan no hi havia l'euro, es pagaven 1.000 pessetes. És a dir, no se sap per què aquest preu no ha variat. Per tant, si l'estan comprant més barata i la venen al mateix preu, és evident que aquí hi ha gent que s'està enriquint cada vegada més i que cada vegada té més interès en vendre cocaïna. La marihuana, la xix, més o menys s'està pagant a uns 1.000, 2.000 euros al quilo.
I ara descobrirem un petit tràmit habitual i poc conegut que consisteix a saber exactament la quantitat de droga que s'ha trobat la policia i com els agents, com que no porten a sobre una balança, han d'acabar anant a establiments on tenen les balances més precises. On creus que tenen les balances més precises?
Doncs o van als mercats o van a una farmàcia, no?
T'imagines anar a una peixateria? Mira, escolti, em pot pesar aquest quilo de cocaïna?
Un mosso d'esquadra diu, hola, bon dia, m'ho pot pesar?
Sí, al final les farmàcies, suposo que...
No, una farmàcia que fan fórmules magistrals, vull dir, clar, no poden anar a una parafarmàcia d'uns grans magatzems, han d'anar a un lloc on facin fórmules magistrals.
Oh, no té per què.
Mira,
la qüestió és que tinc una balança que sigui precisa. No tenen,
ah, sí, per pesar nadons, per exemple.
Mira, anem fins a una farmàcia d'aquestes que tenen la balança precisa. La farmàcia Vista Alegre de Girona, allà hi ha l'Albert Sala, que és el farmacèutic. Senyor Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
L'Albert està al capdavant d'aquesta farmàcia des de fa un any i 3 mesos, pot ser això? No, des de fa 3 mesos, perdona.
Fa 3 mesos.
I aquí encara no has hagut de pesar cap carregament, no? Però la farmàcia que tenies a Rubí abans, sí.
La farmàcia on treballava a Rubí, sí, exacte.
I llavors això com va? Ja ets un col·laborador de la policia o un dia t'apareix la policia? Hola, bona tarda, venim a pesar droga.
Oi. Exacte, així mateix. En el mateix moment que ells requereixen el servei, doncs entren a la farmàcia. Normalment sol ser de guàrdia, perquè sol ser de nit, però també poden vindre de dia.
Ah, és clar, és que el meu pare era farmacèutic.
I li havia passat mai això?
Doncs mira, ara que ho dius...
Potser no t'ho ha explicat.
Suposo que m'ho hauria explicat, però vaja, papa, si estàs escoltant, truca a la ràdio i ens ho explica si t'havien mai vingut a fer pesar droga als municipals. No crec que els municipals de Súria li portessin carregaments de droga.
Igual no era un tema per comentar a taula, no, entre el Canaló.
No, és una qüestió que sigui local, perquè també pot ser que hi hagi un carregament a prop de Súria o allà mateix i necessitin la farmàcia del poble.
És que ara tinc ganes de trucar al meu pare.
No, clar, que perillós.
A veure, i llavors, de quines quantitats estem parlant? Què havies arribat a pesar, tu?
Jo, personalment, eren petites quantitats. Vale? Estaríem parlant de 0 fins a 100 grams, d'aquestes.
Ah, i això no és res, no?
No. Home, això és algú que han detingut i... Suposo, no ho sé, però en funció de la quantitat que confisca, pues serà un delicte o altre. I
per allò de l'ús personal o per venda, no? És això, no?
Exacte.
Home, 100, tu has dit poca cosa, 100 grams d'heroïna és moltíssim.
Molt, eh?
Bé, clar, no m'ho sé imaginar, no m'ho sé imaginar.
Sí, no és per la quantitat del volum, sinó pel dany que pot provocar.
Clar,
per
no,
la salut.
No, per
perquè això, perdona, què t'ho venen? Gram a gram, mig gram? Que per un que vulgui consumir, que li venen? No tinc ni idea.
Clarament no en tenim ni idea.
No, per això pregunto.
Potser tampoc cal explicar-ho tant.
No, sí, però és per saber-ho.
No estiguem fent aquí una crida.
No, però ens sabrem si 100 grams és molt o poc.
No, fem una cosa. Va per pes o per unitats?
El que us deia. El cas de l'heroïna és tan addictiva, és tan... O sigui, té un efecte tan gran a la salut...
Inhabilitant.
Que es ven per micres, per exemple. Però, micres. Per exemple, la cocaïna sí que es ven per grams. I la marihuana, doncs, suposo que... No tinc ni idea, però sí, per grams, també.
Clar, i Albert, aquest procediment de pesar la droga... Entenc, és a dir, clar, és una cosa, és un acte oficial que s'està fent en un establiment privat. No sé si tenia alguna mena de protocol especial, si hi havia d'haver-hi algú que certifiqués que el que s'havia pesat bé. Com funcionava això?
Lògicament, el farmacèutic no toca, la droga. Simplement entra el policia o el mosso d'esquadra, entra dintre la farmàcia, on està ubicada la balança, que lògicament, el que he comentat, està calibrada i està verificada, conforme pesa correctament, i llavors ell mateix pesa i fa la lectura de l'estupefaent.
I llavors els cossos policials apunten això en algun lloc?
A veure, l'ideal és que hi hagués una màquina registradora connectada a la balança, vale? Lògicament perquè se'n duguessin un registre del que realment han pesat. Si no hi és, pues, fan una foto amb el mòbil.
Clar, perquè aquí podria haver-hi ara qui malpensés de dir, clar, pesen i diuen hi ha 10 grams menys i cap a la butxaca.
Exacte.
Home, han d'entendre que, no, que són honestos, d'entrada.
No. Però... Sí, si són mal pensats, han vist pel·lícules.
Espera, Francesc, que això no n'hem parlat, però que hi ha corrupció també policial. És el gran perill que té la droga, que pot acabar fent malbé una societat, però des de l'arrel, o sigui, des de subornar funcionaris perquè facin la vista grossa. Hi ha hagut sentències condemnatòries de policies que han revenut droga. Vull dir que entenc la teva pregunta, no és una qüestió, però vull entendre que el que va a la farmàcia...
Deixa fer un aclariment, perquè aquí anava dient una micra, l'heroïna una micra, he pensat igual una micra és una unitat de longitud, és la milionèsima part d'un metre, no de massa, i no té pes per si mateixa, però si poguéssim pesar-ho, això és com és un microgram, és la milionèsima part d'un gram. Imagina't. No, ho dic perquè, que parlava l'Anna d'una micra a una micra, digui, la gent està dient que és això d'una micra.
Vull dir-vos que això de la farmàcia és com un primer pesatge, per saber de què estem parlant, una mica pel que dèieu abans també.
Però per què no porten una bàscula els propis Mossos al cotxe?
Perquè llavors haurien de tenir una bàscula a cada cotxe, de vegades van amb cotxes de paisà...
No és pràctic.
No ho sé, no els he preguntat, però en tot cas, el que sí que vull que quedi clar o que tingueu clar és que després això passa per un laboratori oficial de la policia en què s'analitza quin tipus de droga és, amb reactius. De vegades han aplicat, això ho expliquem en el podcast, hi ha un cas concret que apliquen el reactiu i no surt, i no surt, i en porten un de més qualitat i no surt. Doncs és que no és droga. No era droga, era una altra cosa, ja ho esbrinareu. Però vull dir que aquest laboratori no només ha de marcar també el passatge, sí, perquè és molt important després a nivell judicial això com a prova, sinó si allò és droga o no és droga.
Ens està per tirant exemple, uns ganxos...
Ens deia Albert Sala que ell havia pesat poques quantitats, però tu tens algun company, Albert, que sí que havia pesat quantitats ja més importants.
Sí, tinc un conegut de professió que li van entrar a la policia, era de dia, eh? Amb una quantitat gran de marihuana. I clar, les bàscules i les balances dintre dels laboratoris tenen un marge de treball. D'acord? I en aquell cas estàvem parlant d'uns 10 quilos.
Home, ostres, ja deu fer més, ja deu fer més patxó que això.
I com que superava el marge, el que van utilitzar és la bàscula de nadons.
Clar, la que et deia jo, dir, o la bàscula de precisió per fer fórmules magistrals, o si no tenen lo de, clar, per pesar nadons, clar, clar.
Clar, i després tot això s'ha de destruir quan un jutge ho autoritza, i això també representa...
Es crema? Perdona, és que estava pensant, perdona, tots ho tenim al cap, eh? Aquell reporter que li estaven cremant al darrere plantes de marihuana i va acabar... que jo no sabia ni què deies.
Locadíssim, sí que es crema, sí. Però en principi es porta a cremar una incineradora.
Un segon, perquè em diuen que tenim una trucada al telèfon, que és el meu pare.
Senyor Garriga?
Sí.
Papa. Ai, quin plaer!
Papa!
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola, senyor Garriga, encantades.
Ja sou a Súria o encara sou a Barcelona?
Ja, a Súria.
Ja sou a Súria.
T'has posat una mica vermella,
sí.
Francesc.
Ai. Escolta'm, a tu t'havien vingut mai els municipals a fer-te passar droga a la farmàcia?
No, en aquest cas no m'havia trobat mai. Adeus. Aquí, al ser un lloc així petit i que es coneixia tothom, clar, tampoc era tan... No hi havia tant tràfic d'aquestes coses.
Clar, però...
Ara probablement n'hi ha més que...
Clar, potser ara la teva successora potser sí que li fan algun dia, no?
Pot ser, no ho sé. Però...
Aquest, està jubilat vostè, senyor Garriga?
Sí, jubilat, ja. Quants anys, sí.
Clar.
Sí.
Molt bé. Doncs res, papa, hi ha petons a casa.
Molt bé. Una
abraçada.
Gràcies. Bona tarda a tothom.
Molt bé.
Bona tarda.
Adéu, papa. Ara m'he posat...
Que maco.
Nerviós,
sí, ja tinc calor.
Té efecte melero,
Doncs ja està. Doncs,
Maria Elena.
Clar, abans, per exemple, parlàvem de que... O sigui, la marihuana, dins de, malgrat la gravetat que dèiem abans de la violència, judicialment es considera una droga tova. O sigui, perquè creuen que no fa tan mal a la salut, tot i que en fa molt i fa malbé molts caps de molts
tova
joves.
Tova vol dir menys perillosa menys que el perillosa que seria i... l'heroïna, que suposo que és el més perillós.
Clar, i té penalitats a nivell judicial més baixes, no? Però, per exemple, la comissaria d'Igualada dels Mossos té una unitat d'investigació que està molt dedicada a intentar erradicar la marihuana i d'alguna manera el que expliquen sempre és que ells no es basen només en la quantitat de plantes que es tallen, sinó en el THC, la quantitat de tetracannabidol, no sé si ho he dit bé, que té cada planta, perquè això és el que marca al final, també. Però la penalitat, de moment, segueix estant com està.
Bé, deixa'm agrair al farmacèutic oficial, vaja, oficial no, encara en actiu,
l'Albert Sala,
que el tenim a Girona. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Albert.
Crec que tindrà feina perquè està a Vistalegre, perquè sí. Els que no coneguin Girona, està al costat de la comissaria dels Mossos.
Ah, ja l'ha anat a buscar allà perquè, per tenir
Albert,
de clients els Mossos.
Albert, prepara't.
I agraïm també al Xavi Luna, el tècnic de la delegació de Catalunya Ràdio Girona, que ha fet també possible aquesta connexió amb la farmàcia Vistalegre.
I el farmacèutic jubilat, el senyor Garriga. Gràcies, sí. També.
Gràcies.
Abans d'acomiadar-te, ja que tenim l'Anna Ponsí, que és de les expertes en la matèria, estan passant coses últimament bastant bèsties. L'assalt violent d'uns encaputxats a una casa aïllada a Calella de Palafrugell van despertar i lligar una dona gran, li van robar joies, diners, un cotxe... I no és l'únic cas similar.
No, n'hi ha hagut més des de principis d'aquest any al Baix Empordà, especialment, a la zona de Palamós, a la zona de Sant Feliu, i fa pocs dies també van explicar just l'endemà de Reis a Colomers, que és de la zona d'allà, del Gironès, Baix Empordà... Tota
cases aïllades
zona.
O pisos?
Cases. Són cases, són cases. Cases i bé, els Mossos d'Esquadra, justament de Figueres, de Girona, de Vistalegre, estan a sobre d'aquesta investigació per intentar saber si són la mateixa banda, si estem parlant de casuístiques diferents que busquen... És una cosa que fa molta por, realment. Home. És a dir, els assalts violents amb la gent a casa és del que fa més por de tot el que et pugui passar en aquest sentit. Evidentment, més enllà dels homicidis, però és veritat, perquè pot acabar malament, de vegades, també, un cas com aquest. I llavors, genera molta alarma, molta tensió, i es tracta de veure si poden trobar qui són Home. Els que realment estan fent tot això per robar joies, diners... i lligar això als propietaris i amb l'ensurt després, perquè això et persegueix durant molt de temps. Que algú t'entri a casa i et faci
mare. No, doncs això, aquesta notícia, que és una notícia que es va repetint de tant en tant i que hem tingut ja uns quants casos i, evidentment, estarem molt pendents i tant de bo la policia o els cossos policials ho puguin resoldre. Anna Ponsí, dilluns a les 6 del matí, això s'estrena?
Sí, així, tot de cop, els 10 capítols.
A les 6 no et sentiré.
De l'1 al 10,
Sí, a les 6... No... Bueno, igual vaig al 10 directe. Vaig a Mozart. No, però a les 6 del matí no et sentiré, però et prometo, jo dilluns escolto el primer i t'enviaré un missatge.
Això és que jo ara tinc unes ganes d'escoltar-ho ja.
Durant tot el dia, AP7, la narcopista, el nou podcast de Catalunya Ràdio amb l'Anna Ponsí, que ens té ja enganxadíssims.
Potser gran periodista.
Potser no és la millor frase per dir que ens té enganxadíssims.
Jo només espero que la gent que vagi per l'AP7 ens escolti.
Segur. Això, home, vas a l'AP7 i ben ambientat. Anna, molta sort i que vagi molt
bé.
Gràcies
a vosaltres i a tot l'equip.
Gràcies. Fem pausa i després, això ho podria dir un nen que surt de l'escola o ho podem dir nosaltres. Després de la pausa anem a anglès.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%. Ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia... i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
A la Finestra Indiscreta piquem pedra per trobar les millors estrenes, les millors pel·lícules, les millors sèries, els millors documentals. En recomanem només el que val realment la pena.
Aquesta setmana parlarem del Cavaller dels Set Regnes, el nou spin-off de Joc de Trons que, a més, s'estrena en català.
Ja sé que sóc un cavaller de segona, però penso que podria ser alguna cosa més.
I de l'estrena de la nova pel·lícula de Rose Byrne, que acaba de guanyar el Globus d'Or a la millor actriu.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Cada divendres busquem el poble més feliç de Catalunya i el Xavi Pérez Esquerdo volta pel país per intentar trobar-lo. Xavi Pérez Esquerdo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, avui som a un poble de la comarca de la Selva i tot tenir només 6.000 habitants està ple de vida social. Avui som a 15 quilòmetres de Girona, així que benvinguts a Anglès!
Ai, ara esperava aquí una mica de
claca.
De claca. No hi ha claca avui?
Avui no hi ha claca.
Ve més tard, la claca?
Clar, sí, saps què passa? Que fa molt de fred aquí a Anglès. Som a la plaça Catalunya, a part d'aquesta gavina, que no sé qui pinta aquí. Això sí que és un efecte, lo de la gavina.
Sí, no és autèntica, eh? Aquesta, no.
No. La gavina, aquí la gavina és en Pep Casanovas, que és el nostre tècnic d'exteriors, que també està igual de geladet que jo, que s'ha hagut de posar un barret perquè, clar...
Sí, diguem-ne que té el terrat descobert.
Sí, sí.
Oi.
Home, que té pocs cabells, el Pep. És un encant, sí. Però no té cabells, noi.
És descapotable, és de cotxe.
Exacte.
Descapotable.
Com el Muñoz, que està aquí també, doncs igual. Són... Sí. Només vas amb tècnics descapotables, tu.
Ja els hi surt fum. Sí. Escolta, que aquest cap de setmana, aquí a Anglès, estan celebrant la 24a Fira de Sant Antoni Abat.
Ah, mira.
Però, per l'avís d'aquest temporal que comença aquest cap de setmana i algunes activitats d'exterior que s'han passat el cap de setmana vinent. O sigui, no és que s'anulin, es passen el cap de setmana
clar,
vinent.
Clar, clar, millor fer-ho sense aquestes temperatures complicades, sobretot per la pluja.
Repassarem ara algunes activitats després, de la 1 i de les 5, algunes de les activitats, però hi ha una que en té el cor robat, que és el llançament de fuet.
Llançament de fuet?
Faran demà dissabte un llançament.
Què vol dir llançament de fuet?
Estem enrioladíssims avui,
Oi que sí que hi ha un poble, que no me'n recordo quin és, que tenen el llançament de l'os de pinyol, d'oliva.
Ai, sí.
Sí. Doncs mira, aquí tenen el llançament de fuet.
Molt bé, anem de producte en producte.
Sí. I si demà és Sant Antoni Abat, demà dissabte, doncs beneixen les mascotes a les 11 del matí a la plaça de l'Església.
Doncs va, després tornem a anglès. Després tornem a anglès i ara anem a parlar d'animals, justament. Pérez Esquerdo, gràcies.
Fins ara, Garriga. Adéu, Alexander. Adéu.
Tens animal de companyia? Vaja, gos o gat?
Tinc un gos i tinc un gat.
Doncs atenció, perquè cada any aquestes dates, més o menys, l'eruga processionària s'està convertint en un gran mal de cap en molts punts de Catalunya.
Sí, ajuntaments com el de Terrassa, Pineda de Mar o Barcelona, només per citar alguns exemples, estan intensificant bastant el control d'aquests insectes, perquè a banda de la brutícia evident que generen en parcs, jardins, les cases que estan a prop dels pins, que és on s'instal·len aquests animals...
Fan uns nius
considerables.
Peluts.
Atenció, perquè la processionària també té riscos per la salut de les persones i de les mascotes, i atenció, perquè amb els gossos pot arribar a ser mortal.
És una plaga a tenir en compte, vigilar, i hem volgut fer una mica de servei públic per aquella gent que tingui animals de companyia, que puguin trobar-se en zones on aquesta plaga sigui més intensa, i, per tant, anem a l'Hospital Veterinari de Catalunya Roc Verd, Esplugues de Llobregat. Allà hi ha el Gerard López. Gerard, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I estàs ben acompanyat per poder explicar una mica els riscos i, sobretot, com evitar aquests riscos.
Doncs sí, perquè ens acompanya la Gemma Castells, que és veterinària del centre. La tenim aquí a la taula on ens han acomodat per poder fer aquesta connexió. Això just al costat d'una altra sala, on hi veig un gatet blanc preciós, que li posaven una xeringa al coll, m'ha semblat.
Ai, pobret.
Però bé, bàsicament... Estem aquí per parlar sobretot d'això que dèiem, no?, de la processionària i de per què és tan perillosa... Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què és tan perillosa amb els gossos, no?
Sí, doncs la veritat és que, bueno, ara que s'acostaran èpoques, que vindran èpoques de més bon temps i comencen a sortir, sí que és veritat que són urgències que ens hi trobem habitualment, perquè bueno, els, quan sortim a passejar als boscos, doncs moltes vegades poden tindre contacte amb principalment els pèls o fins i tot també amb l'oruga i produir doncs, uns efectes tòxics a nivell del pacient.
Això els hi passa només si la mosseguen, per entendre'ns, o només per ensumar-la ja, o perquè se'ls quedi enganxada a les potes ja pot ser un problema? De què depèn?
El més habitual que ens trobem és que els gossos hi puguin olorar-la i llavors inhalen aquests pèls i les toxines.
Són urticants.
Ens trobem aquestes lesions, sobretot a nivell de la trufa, de la boca, etc. A vegades hi ha algun que doncs, sí que és veritat que hi jugue o la va mossegar i llavors tenim complicacions més greus perquè són ja a nivell interior de orals. O a vegades de la pell, simplement pues, que les xafen, o que no és que hagin de xafar les orugues, sinó però on han passat les orugues, han quedat allí els pèls, que no els veiem, òbviament, i els gossos ho xafen i després els venen, pues, que es lleven per insistentment les extremitats perquè ho tenen inflamat.
Però a veure, un segon. Però clar, és a dir, ara em poso la pell d'algú que té un gos. Clar, tu quan tens a passar el gos és molt difícil que controlis què olora, què no olora, i això és un risc, pel que ens està explicant, molt gran. Com ho podem fer si tenim un animal de companyia per no córrer aquest risc i trobar que tenim una ensurda de l'alçada d'un campanar?
Sobretot si estàs en una zona que saps que hi ha processionàries, clar.
O potser no ho saps. Com
això,
ho pots saber?
És pitjor, aleshores, clar.
A veure, veure's es veuen. Sí. Estan els pins, els bols de pins, i sí que és veritat que en aquestes èpoques podem evitar-los i potser passejar per altres llocs. Però sí, efectivament, clar, hi ha moltes vegades que aquests pèls, per suposat, són inapreciables. Llavors,
clar.
Pues, mirar d'evitar-ho és passejar pues, això, per altres boscos en aquestes èpoques. Després, si en tenim, per exemple, que tenim terreny i tenim pins i hi ha els nius als pins que tenim al nostre terreny, pues, eliminar-los o les trampes aquestes que fiquen a les soques dels arbres...
I com podem saber si el nostre gos ha estat en contacte amb això i, per tant, està en risc? Quins són els símptomes que li veurem més immediats i què hem de fer si ho veiem?
Clar, els símptomes és veritat que apareixen bastant ràpid. O sigui, és un pacient que, quan té contacte, comença amb una inflamació, edema... O sigui, s'augmenta el teixit que ha tingut contacte, un rubor que també es fica més vermell... i tu veus el pacient incòmode que s'intenta rascar contra qualsevol cosa o amb les extremitats mateix i en aquest moment hem d'intentar localitzar el centre veterinari més proper i és veritat que allí al moment també podem actuar, vull dir, podem mirar de treure, o sigui, normalment sempre el que es recomana és aigua fresca i intentar retirar la zona que veus tu la inflamació, doncs intentar-hi tirar abundant aigua fresca.
Però, per tant, diguem-ne, si veiem que al nostre gos li passa alguna cosa estranya, guardem la calma i busquem un veterinari immediatament, perquè si ho fem així, tindrà solució.
Sí, exacte. Normalment, la gran majoria tenen solució, sí. Quan arriben al centre, nosaltres pues, s'administren fluids, s'administren antiinflamatoris, nivells corticoides, etc. Bueno, hi ha un seguit de... Depèn, també has de fer control del dolor, segons el grau de dolor que tingui, pues, uns fàrmacs, uns altres i diferents dosis. Però... quan hi ha alguns pacients que sí que són molt més complicats, principalment són els xocs anafilàctics, que aquests ens poden passar amb aquestes toxines o a vegades també amb altres tòxics o elements que no tenen per què ser tòxics. Però aquests xocs anafilàctics sí que li poden comprometre molt la incorporació d'aire.
Sí, bàsicament, si el tenen a la boca, se'ls pot inflar la llengua de tal manera que no poden ni respirar i és quan es moren.
Exacte. O sigui, s'omple molt el teixit lingual o la faringe, la laringe, de forma que obstrueix la capacitat d'incorporació d'aire i en aquest cas pues, els veterinaris han de fer una intubació o una traqueotomia, si és necessària, d'urgència.
Doncs bé, sobretot, anar en compte si detectem la presència de la processionària, canviar de lloc per evitar que el gos tingui aquest problema i si veiem que el gos efectivament té aquest problema, doncs corre al veterinari perquè té solució, però s'ha d'actuar ràpid. Gerard López, gràcies. També a la Gemma Castells, la veterinària. Moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Fem una pausa i atenció, Judit. Estàs preparada per un cap de setmana de moltes emocions?
Sí. Bueno, és que estic fent forats a l'agenda. Mare meva.
Jo és que la tenia buida.
Jo he hagut de fer una reestructuració.
Però això comença avui, eh?
No,
el cap de setmana comença avui. Una pausa ràpida per agafar posicions. I Carme Lloberes, bona tarda.
Molt bona tarda.
Pausa.
Yes. A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Hola, hivern.
Ui, quin fred.
Amb el tubular del Mic, adeu fred.
Que calentor.
Tria el que més t'agradi als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Violència. Fam. Analfabetisme, terror, pobresa, saquejos.
Aquí l'estat som nosaltres.
Les bandes criminals controlen el país més pobre d'Amèrica.
No m'hauria pensat mai que el meu país cauria tan baix.
30 minuts. Haití, el regne de les bandes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI. Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
D'un mapa del món s'espera que sigui la projecció més ajustada possible de la mida real dels continents. A la majoria dels mapamundis, però, l'Àfrica hi surt distorsionada. Aquesta setmana la campanya internacional perquè els mapamundis no minimitzin l'Àfrica.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Si hi ha duel català a primera, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol-Girona.
Els pericos volen consolidar la plaça europea amb la victòria. Els gironins la necessiten per ampliar el marge amb la zona de descens.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol-Girona.
Una transmissió del Tot Gira, amb David Clopés al capdavant i la narració de Sergi Andreu i Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Linka. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya Ràdio.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Unai Canela el vam conèixer ara fa 12 anys, gràcies al documental El viatge de l'Unai.
Hola, em dic Unai i tinc 10 anys. Quan en tenia 5, vaig començar a sortir al camp amb els meus pares.
Documentalista de fauna salvatge, igual que el seu pare, el fotògraf Andoni Canela, el primer treball en solitari l'ha fet a Groenlàndia.
Groenlàndia és l'illa més gran del món i la carretera més llarga que té són 30 quilòmetres. No va fer Volkswagen als anys 80 per provar cotxes. No hi ha res més.
L'illa que avui és a la diana de Donald Trump. Santiago Giral, geòleg.
Tothom té un telèfon mòbil a les mans i aquí hi han com 70 elements dels quals la meitat es poden trobar a Groenlàndia.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Groenlàndia, fauna salvatge i interessos geopolítics.
Dissabte a les 10 de la nit.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
S'acaba una setmana molt intensa esportivament parlant. Supercopa pel Barça. Destitució de Xavi Alonso. Arribada del Valor Beloa, derrota del Madrid Albacete, classificació del Barça pels quarts de Copa, i avui això continua, perquè torna a la Lliga amb un duel català a partir de les 9 Espanyol-Girona, que seguirem al Tot Gira. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què fas per aquí?
Home, mira, he vingut a Cornellà, al seu costat de Barcelona.
Avui tenim un Espanyol-Girona, amb el Girona en un millor moment que fa no pas uns mesos.
Sí.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Garriga? Com anem?
I amb un espanyol que està fent una temporada sensacional i que torna a jugar a Cornellà des del derbi, no? Per tant, serà un dia també bonic, sí, de partit maco. Compartir transmi amb el Solà i compartir transmi amb el Sergi és divertit?
És un regal, és un regal que ens fa la vida.
O són colzes?
No, tenim molt clar tots dos.
No. Sí, home, sí, ens ho passarem molt bé. A més, tots dos tenim una manera de viure i de veure el futbol i gairebé diria que la vida, que fa que sigui, vaja, molt divertit, no, Solà?
I tant, no? Jo estic molt content tant quan vens a Montilivi com quan jo vinc aquí al camp de l'Espanyol.
El que passa que, a diferència de Montilivi, Garriga, allà, com que ells jugaven a casa, li va tocar pencar més al Solà. Avui qui haurà d'estirar una miqueta més del carro sóc jo. Però vaja...
Vens amb les mans a les butxaques, Solà?
Sí. Sí. No, perquè espavilin, Sergi, tu que juga a casa.
Espavili, diu.
Hi ha més bon tracte entre vosaltres dos que entre els clubs?
Jo crec que entre els clubs hi ha bona relació.
I entre les aficions?
Bé, depèn de quin. Però depèn de quines seccions.
Què vol dir això? Explica. Desenvolupa.
No, que hi ha alguns aficionats que no poden veure l'Espanyol i alguns aficionats de l'Espanyol que no poden veure el Girona.
Però direu que és una rivalitat creixent, que s'està formalitzant aquí una rivalitat esportiva, eh? Però vull dir, que està tirant un pique que va creixent, que es va conformant i que, per tant, neix un nou duel també interessant al futbol català.
Si el Girona continua a primera divisió, sí, per mi.
Sí, jo també, tot i que tinc la sensació que aquesta rivalitat que està creixent potser molt a poc, va viure moments més inculminants i més intensos fa un cert temps. No sé, potser és una percepció personal i no és la... i està equivocada, però tinc la sensació que aquesta rivalitat ara mateix està en un moment... no sé com dir-ho, un punt apagada, no?
Estuani jugarà avui?
No, és baixa.
Ah, és baixa, sí. Perquè aquest és un dels elements que ajuda a crispar una mica, segons com.
Home, ell sempre ha dit que té molta estima per l'Espanyol. És veritat que hi va haver aquells episodis amb aquells cops de colze contra David López, que ara està al Girona, però avui és baixa i no podrà jugar. Aquesta setmana ho deien, per exemple, això que deies de la rivalitat amb l'Espanyol reservat, que fa cada 15 dies a ell. Jo també faig un Girona reservat, és per posar també l'aquí la...
Gràcies, Solà.
De res. I parlàvem d'això, d'aquesta rivalitat, que segurament als aficionats de l'Espanyol no els hi ha agradat que entrés aquest Girona així guapo, que les coses els hi sortien bé i que ha jugat Champions, i és evident que han perdut una mica de protagonisme, perquè ha arribat un Girona que del no res.
Però bé, aquesta temporada
està molt bé l'Espanyol, clar, llavors potser no la trobem a faltar tant, aquesta rivalitat.
No, i que a més els dos equips estan en una zona molt còmoda. Si el Girona no hagués guanyat els dos últims partits, segurament vindria més amb l'aigua al coll i una mica més acollonit.
Això és aquesta nit, a les 9. Sí. Però atenció avui... Lloberes, bona tarda.
Bona tarda.
Què tenim avui? Què tenim avui?
Home, una cosa importantíssima, el gran partit de bàsquet clàssic, el Madrid de Sergio Scariolo, davant del Barça.
Amic teu, amb qui vas?
No, jo amics no en tinc, ja ho saps.
Amb qui vas, amb Scariolo o amb el Barça?
Jo sóc professional. Sóc una professional.
Per tant, estaràs tan contenta si guanya el Barça com si guanya el Madrid.
Jo estaré contenta si fem una gran transmis.
Encara
si
expliquem, que guanya el Madrid de 80.
Si expliquem el bàsquet...
No, si guanya el Madrid de 80...
No, llavors en poden sortir tacos, home. No. Però bé, deixa'm ser una mica, diguem, rigorosa. Sí. Però a mi m'agrada més, per exemple, doncs això, transmetre als nostres oients, la nostra audiència, que estem batent rècords, també t'aviso, en les nostres transmis, superem el Girona de carrer i a l'Espanyol ja no et dic.
Però a veure un moment, per tant, però que no hem de competir amb nosaltres mateixos, hem de competir amb la competència.
No, sempre és bo posar-te un llistó, és a dir, dins de nosaltres, sempre posar-nos llistó i anar pujant escalons. Però bé, et deia això, que és un partit diví.
Va, que et faré la pregunta que menys t'agrada. Qui és favorit?
És fatalíssim, els periodistes. És a dir,
ha d'haver-n'hi un? Sí, hi ha algun favorit o no?
No, però és que això
bé,
són...
Bé, perdona, periodistes. Senyora coach, senyora. Fa un any, un Barça-Madrid, el favorit era el Madrid, clarament. Amb aquest nou Barça de Xavi Pasqual s'han igualat les forces?
Aquest nou Barça de Xavi Pasqual que ha trobat un equilibri estratègic i, a més, ja li ha donat el primer sustot.
No seria el primer dia.
A Camp d'ells, això, a Camp d'ells, que realment no hi guanyava ningú, no sé de quants anys enrere, i, per tant, doncs, va ser una sorpresa gran i enorme, però que es preparin, perquè Scariolo va al Madrid, amb una certa urgència. No? Té una certa urgència, és a dir, perquè ja té el primer avís, i és Eurolliga.
Explica-ho, tu havies treballat amb Scariolo.
Sí.
Ah, vull dir que hi ha una connexió
aquí.
Sí.
No. Bueno, connexió, aviam-ho, perquè, esclar...
Professional.
També en Xavi Pasqual ens hi hem, també ens hi hem enfrontat moltíssimes vegades i també tenim una gran relació. És a dir, esclar, en el món professional...
Tu no t'atreveixes a fer un pronòstic?
No, és que no m'agrada, perquè...
No, però és que ja te'l farem nosaltres.
Això m'interessa.
Perquè aquesta hora ens acompanya la responsable d'aquest programa de la secció Pronòstics, Porres i Endevinades Generals.
Té un càrrec, Carme.
Sí, sí. Senyora Sílvia Còpola, bona tarda.
Bona tarda, tants anys de ràdio.
Anar per aquí.
Recuperem un moment de la intervenció de Sílvia Còpola ahir, a la tarda de Catalunya Ràdio.
Jo li he demanat al xat GPT.
Què li has demanat?
El com li anirà al Barça aquesta nit. Jo, clar, jo m'he d'informar per una...
I què diu xat GPT?
Les possibilitats generals és que el Barça guanya molt més probable que empatar o perdre.
Digue-li, fes-me un resultat exacte, sisplau.
Molts models suggereixen un 0-3 o 0-2 favorable al Barça com a resultat tipus.
Això ahir abans del Barça-Racing de Santander.
Ara!
Com va quedar el Barça?
Doncs com va...
0-2, tal com li va pronosticar al seu xat GPT.
Brutal, brutal.
Li hem demanat a la Sílvia Còpola que vingui aquí amb el seu xat GPT expert. Li has posat nom ja al xat GPT?
Sí, aquesta tarda allà a la redacció li han dit si li agradava que li diguéssim xati.
Molt bé.
I m'ha dit
que sí.
Doncs li preguntarem en directe a la xati pels dos partits que tenim aquí.
Preguntem-li
a la xati, per on comencem, pel bàsquet o pel futbol?
Ara ja tinc el futbol en pantalla. Doncs s'ha de tenir en compte les claus del partit.
Vinga.
És que el Real Madrid acostuma a dominar el
rebot. No, però quin partit? Ah, del bàsquet.
Ara, sí, ara...
No,
ara anem al futbol o al bàsquet? No, Real Madrid-Barcelona, això és el bàsquet.
Sí.
Acostuma a dominar el rebot i l'efectivitat interior, i a casa això pesa molt. El Barça té un perill exterior quan encerta el triple, i el punter pot trencar defenses. Hi ha un històric recent que reivindica un balanç igualat o lleugerament favorable al Madrid. Però atenció, si el Barça entra al partit amb confiança, ens sorprendrà.
Ai, mira.
I ara digue-li, fes-me un pronòstic de resultat exacte.
És que no m'agrada el que m'ha donat.
No, no, però hem de ser...
83-79 amb un partit tancat i intens, decidit en l'últim quart.
Atenció, eh?
Uau.
La xati de la Còpola ens diu que el Barça perdrà 83-79 a la pista del Madrid.
Decidit a l'últim quart. És que final.
Sí,
home,
sí.
Li pots preguntar pel Girona?
Sí, ja
el Girona. Atenció, Solà. Sergi, atents.
Les claus... Ah, sí. Les claus tàctiques del partit. Si l'Espanyol marca primer, el partit s'embruta i el resultat és curt. 1-0 o 2-0, eh? Si marca primer el Girona, el partit s'obre i l'empat amb gols, 1-1 o 2-2, és molt probable. Per tant, els minuts finals, tots dos equips pateixen quan han de defensar amb el marcador ajustat. I, és clar, hem de tenir en compte d'on venim.
Dóna'm el resultat.
Ah, ja vols el...
Sí, és que anem d'anar al berenar.
Estava més avall i ara no ho trobo.
Ah, sí. Xati. Atenció, la Xati ens diu que l'Espanyol Girona...
1-1 o victòria ajustadíssima de l'Espanyol 2-1.
Doncs ja ho veieu, eh? Amb aquest petit marge d'error...
Sí, qui fa els gols, eh?
Aviam, qui marca?
A veure, qui marca?
Qui marca?
Braithwaite.
No juga ja, Braithwaite.
Ah, ja no juga.
La Xati.
A veure, la Xati tampoc podria encertar-ho tot.
Que em fa de temps.
Hòstia, seria bo. Perdona. Ara veus que tenim una sorpresa aquesta nit.
A l'inici hem tingut. No li fotem si marca Braithwaite.
Ara no anem bé. Xati, ja li diré, t'has equivocat que no juga.
Li donarem berenar a la Xati.
Li convé, si
el segon el farà l'Ardín.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
No s'ha donat de veritat, eh?
El dia menys pensat, Lloberes, ja no vindràs i hi haurà la Xati al teu lloc.
La Xati fa un resum de la feina bona que feu vosaltres.
Tinc la Montse. Sí, segur que la Xati està escoltant la Lloberes tot el dia. La Montse. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per molts anys. Has rebut un berenar. Qui sospites que te l'ha enviat?
Catalunya Ràdio.
Sí, però hi ha una persona del teu voltant que te l'ha enviat.
M'imagino que deu ser el Marc Bertran.
El Marc Bertran, a veure si és el Marc Bertran. Hola, bona tarda.
Hola.
Ets el Marc Bertran?
Sí.
I qui ets per la Montse?
Soc el seu fill.
Marc, per què li envies el berenar a la mare?
Sí, home, perquè he passat tant any i ara ens per felicitar-la i m'he felicitat-la, bueno, que sigui tot un any magnífic i també per donar-li les gràcies per tot, per estar-me al costat i tot plegat.
Montse,
ai, fill més maco.
Montse, és bon fill el Marc?
Molt bon fill.
Ai, ara tenim aquella vergonya, aquells nervis.
No, i que bé que l'has educat. Montse, enhorabona, l'has educat molt bé. Es nota que us estimeu molt, que bé.
Sí, ens estimem molt.
Quan us veureu ara?
Doncs m'imagino que d'aquí una escuna.
Ah, fantàstic. Doncs podreu compartir la coca. Home. El Marc ha enviat un WhatsApp al 607-07-0901 dient, vull enviar una coca a la meva mare. I dit i fet, així ha passat. Així que Marc i Montse, enhorabona i a gaudir-ho molt.
Moltes gràcies.
Demà passat dilluns un altre berenar i Elisenda Roca, moltes gràcies per venir.
Un plaer.
I ja heu sentit, la Xati, què diu?
Que s'ha equivocat, que aquest jugador juga al Brasil i que no, que serà en Javi Puada, ara ho dic bé.
Tampoc.
La Xati ha
d'afinar
una mica més.
Adéu
a tothom. Adéu a tothom.
Gràcies.